Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Aquesta jornada de dilluns, dia 18 d'agost, un informatiu que obrim parlant a nivell local que la Paeria de Balaguer instal·la aires acondicionats a la llar d'infants als Puiginalis, on aquest any s'estan realitzant les estades d'estiu i planifica també la seva instal·lació a la llar del Patufet per a l'estiu vinent. Paral·lelament, aprofitant l'aturada estiuenca, a la llar del Patufet, la Paeria està realitzant obres de manteniment de diferents espais, com ara la cuina. També parlarem, en un àmbit més general, que el pont del 15 d'agost acaba amb una ocupació mitjana que ha superat el 90% a les zones turístiques de Lleida. A banda d'aquestes qüestions, també en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. A comarca destacarem que l'Ajuntament de Camarasa aprova inicialment el projecte de reforma del casal de Sant Llorenç de Montgai. Es preveu que el nou equipament sigui una realitat l'any 2027, responent a una llarga demanda dels veïns de la població. També Camarasa va haver de tancar ahir diumenge les piscines municipals en trobar excrements a l'aigua. Durant aquest estiu, les piscines de Lleida han hagut de tancar fins a 10 vegades per aquests actes incívics. Es manté el perill extrem d'incendis per aquest dilluns i les restriccions i tancaments de nou espais naturals, entre aquests el Montsec d'Ares i la Serra de Montroig. També relacionat amb els incendis, Ordeig defensa el treball dels tècnics davant la denúncia ecologista pels incendis de la Segarra, l'Urgell i la Noguera. El conseller d'Agricultura es mostra disposat a millorar l'acompanyament en la campanya de la sega. I també relacionat amb l'àmbit agrari, una dotzena d'entitats fan una crida a la manifestació a Lleida contra macroprojectes energètics i de gestió de residus. L'acció es preveu pel dia 5 d'octubre per denunciar iniciatives que comporten un greu impacte a la salut i el sòl agrari, segons denuncien les entitats. En un àmbit més econòmic, el programa Reempresa salva 39 llocs de treball directes a la demarcació de Lleida en el primer semestre del 2025. I en un àmbit més cultural, Pons acollirà dissabte una vetllada única de poesia, música i mite amb Venus i Adonis, amb Emma Vilarassau i Jordi Bosch com a protagonistes destacats. Finalment, pel que fa a l'àmbit esportiu, el Club Futbol Balaguer es va proclamar aquest diumenge campió del trofeu Ciutat de Golmés. La victòria de l'anfitrió sobre el Juneda va donar el triomf als de la Noguera. La Paeria de Balaguer instal·larà aires condicionats a la llar d'infants dels Puiginalis, on aquest any s'estan realitzant les estades d'estiu, i planifica també la seva instal·lació al llarg del Patufet per a l'estiu vinent. La Pere d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, ha explicat en declaracions a Ràdio Balaguer que la intenció inicial era aprofitar el sistema d'aerotèrmica existent a l'edifici per refrigerar les estances durant l'estiu. Tanmateix, un estudi previ ha constatat que els col·lectors actuals no permetien i s'ha optat finalment per instal·lar aparells d'aire condicionat tipus split a les diferents aules, ja que els ventiladors que hi havia fins ara resultaven insuficients en episodis d'onada de calor.
Aprofitant que tenim un sistema d'aerotèrmia que el que fa és agafar l'energia tèrmica de l'exterior per refrigerar i per escalfar, doncs volíem aprofitar aquest sistema, però vam veure a través d'unes empreses que el problema eren els col·lectors i aleshores hem optat per l'opció que és posar aires acondicionats. Fins ara el teníem ja ventiladors, però els ventiladors no són suficients per mitigar la calor, aquestes onades de calor que estem patint. I aleshores ara ja estem en ple procés de col·locar uns aires acondicionats a les diferents aules de la llar d'infants.
Profitós ha detallat que aquesta actuació respon a una demanda de l'AFA de la llar i que la previsió és que, de cara a l'any vinent, també es pugui dotar de climatització a la llar municipal del Patufet, que serà la que acollirà les estades d'estiu.
La instal·lació d'aquests aires acondicionats ve o va sorgir arran d'una demanda que ens va arribar a través de l'AFA, de la llar d'infants dels Puiginalis. Evidentment la vam entomar de seguida i ara també la previsió que tenim és que aquest any se muntaran aquí a la llar d'infants dels Puiginalis, que és on s'estan fent les estades d'estiu, i l'estiu vinent també farem la mateixa instal·lació dels aires acondicionats d'aquests aparells a l'altra llar d'infants municipals que tenim, que és el Patufet.
La instal·lació dels nous aparells ha estat adjudicada a una empresa balagrina amb un cost inferior als 12.000 euros. Paral·lelament, aprofitant l'aturada estiuenca a la llar del Patufet, la Paeria està realitzant obres de manteniment en diferents espais com ara la cuina. I abans d'anar a comarca, parlem que el pont del 15 d'agost acaba amb una ocupació mitjana que ha superat el 90% a les zones turístiques de Lleida. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, assegura que aquestes dades demostren l'atractiu de la nostra destinació i són el fruit de l'esforç de tot el sector turístic.
El pont del 15 d'agost, que ha acabat aquest diumenge, ha deixat una ocupació mitjana superior al 90% als allotjaments de les zones turístiques de Lleida. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, s'ha mostrat satisfet pels bons resultats i ha assenyalat que aquest és el pont més important de tot l'estiu i és també el moment àlgid de la temporada. Serrano ha assegurat que aquestes dades que demostren l'atractiu de la nostra destinació són el fruit de l'esforç de tot el sector turístic.
Molt satisfets perquè s'han complert les expectatives que teníem vers aquest pont del 15 d'agost. Hem de tindre en compte que és el pont més important que hi ha durant tot l'estiu i és el moment més àlgid de la temporada. Satisfets i esperem rebre els resultats que, sense cap mena de dubte, seran molt bons.
Els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d'entre el 95% i el 100% durant aquests 3 dies festius, mentre que a les Terres de Lleida els registres han estat inferiors. Pel que fa als càmpings, els bungalows han penjat el cartell de complet i les places d'acampada han fregat el 100% a tota la demarcació. Per la seva part, les cases de turisme rural han tingut un 95% d'ocupació. Els turistes han pogut gaudir de l'àmplia oferta de natura, aventura, cultura i gastronomia del Pirineu i les Terres de Lleida. En aquest sentit, les empreses de turisme actiu del Pallars Sobirà han ofert cada dia del pont unes 1.500 activitats aquàtiques, entre les que s'han dut a terme als rius, pantans i barrancs de la comarca, i han tingut un nivell de reserves que s'ha situat entre el 85 i el 90%, amb pics de fins al 100%.
I encara en l'àmbit de territori es manté el perill extrem d'incendis per aquest dilluns i les restriccions i tancaments en nou espais naturals. Les previsions per aquest dilluns fan mantenir l'alerta del pla enfocat pel perill extrem d'incendis en alguns punts de Catalunya i que es mantingui vigent la resolució amb mesures restrictives com el tancament de massissos, restriccions d'activitats, etc. El govern demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i que s'evitin les activitats de risc d'incendi al medi natural, recomanant no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació. Mentre duri l'episodi, en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat en risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres en el que els envolta. En cas de veure foc o fum, és molt important trucar ràpidament al telèfon d'emergència 112. El mapa de predicció de perill d'incendi forestal del Departament d'Agricultura indica una lleugera millora respecte a diumenge, dia de major pic del risc d'incendis de l'estiu. De cara a avui dilluns, surt del perill extrem l'Alt Empordà i alguns punts del sud del país i es mantenen en perill extrem zones de les comarques de Lleida, interior Tarragona i Terres de l'Ebre. El perill molt alt es manté a la resta de les comarques de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà. Pel que fa al nombre de municipis, es passa de 105 municipis en perill extrem a 33 i de 217 en perill molt alt a 153. El cos d'agents rurals preveu que es redueixi lleugerament el nombre de municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendi forestal, amb un total de 116 municipis de 13 comarques, a Noguera 9 municipis. En aplicació del nivell 4 del Pla Alfa del cos d'agents rurals continuen restringits els accessos a nou espais naturals, entre aquests la Noguera, el Montsec d'Ares i la Serra de Montroig. Assenyalem finalment que Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant de la previsió de pluges intenses a partir de les 2 de la tarda d'aquest dilluns. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de l'oest de Catalunya i als Pirineus. L'Ajuntament de Camarasa ha aprovat inicialment el projecte de reforma del casal de Sant Llorenç de Montgai. Es preveu que el nou equipament sigui una realitat l'any 2027, responent a una llarga demanda dels veïns de la població.
L'últim ple de l'Ajuntament de Camarasa va aprovar inicialment el projecte d'obres per reformar el casal de Sant Llorenç de Montgai, amb un pressupost de 323.067 euros, amb l'IVA inclòs. L'actuació permetrà recuperar i adequar aquest edifici de les antigues escoles perquè esdevingui un espai de referència per als veïns i el teixit associatiu del nucli. L'alcaldessa Elisabet Lizaso recorda que es tracta d'una reivindicació històrica del poble. Durant anys, l'edifici havia acollit les oficines del centre d'aprenentatge de la Noguera, fins que van ser traslladades a un altre punt del municipi. A principis del 2024 ja es van enderrocar les estructures en mal estat i ara es fa un pas endavant amb la redacció i aprovació del projecte. Lizaso destaca que Sant Llorenç no disposa actualment de cap espai on acollir actes amb un cert volum de públic, la qual cosa en dificulta l'organització quan el temps no acompanya.
A veure, aquest espai del casal de Sant Llorenç és una reivindicació de Sant Llorenç de fa molts i molts anys. Aquesta part del casal necessària estava en afectació d'ensenyament encara i tenien les oficines del Centre d'Aprenentatge de la Noguera. Després de moltes converses amb el Departament d'Educació vam aconseguir ubicar les oficines en un altre espai de Sant Llorenç. Per tant, a Sant Llorenç hem guanyat aquest espai. El problema és que estava molt malmès i per poder mínimament entrar s'havien de fer doncs, uns enderrocs perquè no hi hagués perill. Tot això ja es va dur a terme durant el 2024 i paral·lelament estarem treballant en aquest projecte. Un projecte que es tracta bàsicament de rehabilitar tot aquest espai perquè tots els veïns i veïnes de Sant Llorenç tinguin un casal durant on tot l'any fer aquelles activitats que ells creguin necessàries. Sant Llorenç, a dia d'avui, si plou per la festa major o fan algun sopar i plou, no tenen un altre espai on anar, s'han de desplaçar fins a Camarasa. Per tant, és una reivindicació que vam entomar des de fa molt de temps des de l'Ajuntament per poder mirar que fos una realitat. Ara ja estem amb aprovació inicial d'aquest projecte. Si no, si ho veieu, el casal té dos plantes. El problema és que la planta de dalt no es podia fer anar per problemes estructurals. Llavors, clar, aquesta primera fase és rehabilitar estructuralment aquest edifici per poder tindre els espais segurs i fer una primera fase inicial, que seria tota la planta de baix, doncs, deixar-la preparada perquè doncs, puguin tindre un casal com cal. La planta de dalt, que seria potser la més diàfana, per poder, no sé si per 100 persones. I l'altra part també és molt gran i allí és on es podrien dotar doncs, els banys, s'hauran de fer les escales pertinents amb seguretat per poder pujar, adaptar l'espai. Vull dir, clar, aquí hi ha que sigui un espai practicable i d'ús per tothom i ja fem un espai amable.
Per això, i amb la disponibilitat d'una subvenció del POSC, s'ha impulsat aquesta reforma. L'Izaso diu que el POSC rebut correspon a l'any 2027 i per aquest motiu confien que aquell any pugui ser una realitat.
I tenim el POSC concedit per poder fer aquesta obra. Per tant, molt content de que vagi caminant aquesta acció i tant de bo la veiem acabada aviat. És una obra que costarà molt. El POSC ens l'han donat de moment al 2027. Però clar, si el 2027 ja ho tenim tot acabat, ja tenim el projecte, ja ho tenim tot per començar, doncs així ho farem perquè cal, perquè és una reivindicació justa i necessària.
El projecte preveu recuperar la planta baixa per habilitar serveis i una zona vinculada a l'actual bar, així com les escales i accessos a la planta superior, que serà un espai diàfan per esdeveniments. Les obres començaran amb una rehabilitació estructural i culminaran amb l'adequació del pis superior.
I continuem parlant de Camarasa perquè l'Ajuntament va haver de tancar aquest diumenge les piscines municipals al trobar al matí excrements a l'aigua. A causa d'aquesta incidència, el consistori va informar en un BAM municipal que les piscines estarien tancades al bany per seguretat i salut fins a nou avís. I va qualificar de gamberrada viral els fets. L'Ajuntament va iniciar els tractaments pertinents per a poder reobrir-les. L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, va manifestar que aquest acte afecta a la resta de veïns del poble en plena onada de calor. Durant aquest estiu s'han produït fins a 10 tancaments de piscines a la Lleida a causa d'aquests actes incívics. Entre aquestes, Tàrrega, que han reobert aquest diumenge amb la presència de seguretat privada després que l'Ajuntament hagi evacuat els banyistes fins a 3 vegades en una setmana per la presència d'excrements a l'aigua. El de la capital de l'Urgell no és el primer equipament municipal que ha de restringir el bany a causa de la presència de fenta a l'aigua en el que va de temporada, però sí que és el que ha sofert la bretolada més vegades. Aquest diumenge s'ha produït el bany a les piscines municipals, com dèiem, de Camarasa, i aquest dissabte la població tampoc s'ha pogut banyar a Bellpuig. De fet, al llarg d'aquest estiu també s'han tancat altres piscines, com les d'Alcarràs i Almacelles, al Segrià. En aquest últim cas s'ha restringit el bany en dues ocasions. Un cop es detecta la presència de fenta a l'aigua de les piscines municipals, els responsables de l'equipament han d'avisar el consistori i evacuar els usuaris de l'aigua. A nivell tècnic, l'aigua ha de passar per un període d'hipercloració per tal de matar qualsevol bactèria. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, manté màxima confiança amb els tècnics que es van ocupar de la gestió i determinació del Pla Alfa durant els incendis a diferents punts de la Segarra, la Noguera i l'Urgell, l'1 de juliol. Ho ha afirmat en una entrevista a l'Agència Catalana Notícies i en resposta a la denúncia presentada per Ipsena i Ecologistes de Catalunya contra els departaments d'Interior i Agricultura per la suposada mala gestió d'aquests focs que van posar fi a la vida de dues persones. Els ecologistes asseguren que es va permetre segar cereal en unes condicions del Pla Alfa 3 i també han reclamat reclamat més disponibilitat dels grups de prevenció quan es fa aquesta activitat al camp. El conseller no descarta millorar aquesta disponibilitat.
Ordeig ha manifestat màxima voluntat de transparència i feina ben feta, així com compliment de les normatives en la gestió dels incendis de la Segarra, la Noguera i l'Urgell de l'1 de juliol, després que dues entitats ecologistes presentessin una denúncia contra el govern. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura lamenta que els ecologistes optessin per recórrer directament a la via judicial abans de consultar els departaments els dubtes que tenien sobre la gestió dels incendis. En qualsevol cas, assegura que donaran les informacions i explicacions necessàries on calgui i quan calgui, i ha defensat que els tècnics, per una responsabilitat jurídica òbvia, no poden alterar ni modificar la norma tal com està plantejada.
Els tècnics, per una responsabilitat jurídica òbvia, no poden alterar ni modificar la norma tal com està plantejada. I ja es pot imaginar, políticament, aquí el govern ni entra ni surt amb els protocols per decretar quan hi ha sequera, quan no hi ha sequera, quan això és un tema, quan hi ha perill d'incendi, com perill d'inundacions, perquè aquí està en risc la vida de les persones i la seguretat de les persones. Per tant, jo crec que aquí no hi ha, és que no hi ha ni marge, ni hauria voluntat, i el que sí que hem de fer mentre parlem d'això no parlem de lo més important, de dir com preparem el territori per estar més preparat pel canvi climàtic, com millorem la gestió forestal, com construïm un paisatge agroforestal, com fem que hi hagi gent tot l'any vivint, treballant, gaudint, guanyant-se la vida, generant oportunitats al territori.
I és que la denúncia d'Ipcena i EDC fa referència al fet que el dia de l'incendi de Torrefeta es va permetre la sega de cereal en condicions de pla alfa 3, quan a causa de les elevades temperatures i la baixa humitat no es podria fer. Les entitats també reclamen la presència de membres del GEPIF en època de sega quan hi ha aquestes condicions meteorològiques tan severes, i el conseller ha respost que estan disposats a millorar i introduir modificacions per minimitzar al màxim els riscos. En aquest sentit, remarca que la campanya de la sega d'enguany s'ha dut a terme amb unes temperatures segurament mai vistes a finals de juny. En el cas dels incendis de la Segarra, l'Urgell i la Noguera, una de les qüestions que s'ha posat més a debat ha estat la poca capacitat que tenen els agricultors per gestionar les zones d'especial protecció de les aus, que precisament han estat majoritàriament afectades en aquests focs. Ordeig admet que la màxima seria donar facilitats, ajuda i acompanyament a les persones que viuen i treballen al territori tot l'any, amb l'objectiu de trobar l'equilibri entre l'activitat agrària, la conservació ambiental i promovent l'economia circular.
La màxima seria donar facilitats, ajuda, acompanyament a les persones que viuen i treballen al territori durant tot l'any. Des d'un punt de vista d'equilibri, entre l'activitat agrària, la conservació mediambiental, de fer l'economia circular, i per tant volem fer les coses bé, una producció sostenible, d'acord? Però, i llavors, dintre d'aquesta reflexió, doncs cal, ja ho estem fent, estem treballant amb el Departament de Territori per trobar mesures que puguin flexibilitzar o que puguin millorar la gestió que els propietaris, que els agricultors poden fer a aquestes zones, a les cepes.
D'aquesta manera, el conseller també intenta donar resposta a les reclamacions que van fer les organitzacions agràries al Departament de Territori després de 20 anys de limitacions a les cepes de Ponent. Ordeig defensa que s'ha de poder parlar i veure què és el que ha funcionat i no en els darrers anys, i ha avançat que en els pròxims mesos s'aniran veient algunes iniciatives que van en aquesta línia.
I també dins d'aquest bloc agrari parlem que una dotzena d'entitats de Ponent han convocat una manifestació a la ciutat de Lleida de cara al 5 d'octubre contra els diferents macroprojectes energètics de gestió de residus i logístics que es projecten arreu de la plana de Lleida. Volem dir prou als projectes especulatius que subordinen el territori a grans inversors, ha dit Gerard Batalla, representant de les entitats organitzadores de la convocatòria, les quals defensen que es tracta d'iniciatives que comporten un greu impacte sobre la salut, el sòl agrari i la qualitat de vida del món rural. Segons les entitats, d'entre les iniciatives destaquen una vintena de macroprojectes de biometà que afecten municipis de la comarca de la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià.
A banda dels projectes entorn al biometà, les entitats també han recordat iniciatives per les quals alçar la veu, com les de massificació eòlica i solars industrials projectades a l'Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Noguera, el Segrià, la Conca de Barberà i l'Anoia, així com projectes de gestió de residus com el de Tracjus a Juneda i de transport elèctric que creuen l'Horta de Lleida. Segons Batalla, es tracta d'atacs al territori en forma d'iniciatives que malmeten el territori i no tenen res a veure amb les necessitats de les comarques afectades. En aquest sentit, el representant del col·lectiu d'entitats ha posat d'exemple els més de 20 projectes de biogàs. Al territori no hi ha tants residus per gestionar, ha afirmat.
Per exemple, si parlem de biogàs, de l'onada del biogàs, que és la darrera bombolla que estem vivint al nostre territori, hi ha més de 20 projectes de biogàs plantejats per fer-se a les nostres comarques. No hi són tants residus, no hi ha tanta merda. És evident que aquesta merda haurà de vindre de fora per fer funcionar aquests projectes, perquè necessiten un 50% cadascun d'ells de matèries que no són ni purins, ni fems, ni res. Necessiten matèria orgànica per poder funcionar, i aquesta matèria orgànica, fangs depuradora, residus industrials orgànics, doncs evident, han de vindre d'altres zones que no són les nostres, perquè aquí no estan disponibles. Per tant, el que s'està fent és una especialització del nostre territori com a ponent, amb gestionar residus que no són els nostres, amb produir energia que no és la que nosaltres consumim, i amb extraure del territori tot tipus de recursos per enviar-los a fora. No? Llavors, del que es tracta és això, bàsicament, és de dir prou i de fer aquesta crida també al conjunt de comarques veïnes, que poden ser des del Pirineu fins a part de la Catalunya central, i sobretot també les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que també són territoris on el capital i el centralisme s'està carnissant de mala manera, no? I que ens estan posant al servei de les seves necessitats i no de les nostres.
Així mateix, des de les entitats han apuntat que el desplegament d'aquestes infraestructures tenen en comú la subordinació del món rural als guanys de grans capitals, a les necessitats dels grans centres urbans i la lògica de presa de decisions centralista. En aquest punt, Víctor Altés, des de l'entitat Horta Lleida Pobles Vius, ha apuntat que veiem com cada vegada més empreses i polítics converteixen la riquesa de casa nostra en un rebost del qual poden abusar. En un moment de crisi energètica no necessitem infraestructures desproporcionades, sinó cuidar de la terra fèrtil i la pagesia, ha conclòs. Precisament, més enllà de posar el fre a aquests projectes, la manifestació també vol ser un acte de defensa d'una ruralitat basada en la preservació de la natura, la biodiversitat i el paisatge, així com la recuperació de la petita pagesia sostenible. Les entitats convocants de la manifestació són Assemblea Pagesa de Catalunya, Col·lectiu Horta Lleida Pobles Vius, Fem Llavor, Ipcena, la plataforma Aturem la incineradora de Juneda, la plataforma contra les macroplantes Vall del Corb, la plataforma Lleida contra Mats i macroprojectes energètics, la plataforma Pobles Vius, la plataforma Protegim Montmagastre, Aturem el macrogàs de la Sentiu, Repoblem i Stop Biogàs, Plans de Sió.
Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, creu que Catalunya va tard amb les plantes de biogàs, on al nord d'Europa fa temps que estan implantades, i aquí pràcticament no n'hi ha. Ordeig respon als crítics a un dels projectes més importants que hi ha actualment damunt la taula, que és la planta promoguda pel grup danès Copenhagen Infraestructure Partners de la Sentiu de Sió a la Noguera. Recordem que el projecte ha rebut al juliol el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme i el conseller defensa que és una gran oportunitat per reduir l'excés de nitrats en determinades zones vulnerables. Ordeig també s'ha mostrat favorable a treballar conjuntament amb els alcaldes contraris al projecte per aclarir dubtes i reticències.
I també donar un missatge que anem tard amb les plantes de biogàs on al nord d'Europa ja fa molts anys que s'han implantat i on aquí pràcticament no n'hi ha o n'hi ha molt poques. Això és una gran oportunitat per reduir l'accés de nitrats a determinades zones vulnerables i, a més, una oportunitat pels ramaders per fer un impuls d'una tecnologia, un impuls d'una economia circular i, precisament, optar, aspirar a generar un residu zero via una part per aplicació, però també una part per plantes de purins i generar aquest fertilitzant sòlid que llavors pot anar a les explotacions.
Per Ordeig, plantes de biogàs com la que està projectada a la Sentiu de Sió són una oportunitat pels ramaders de la zona per impulsar una tecnologia que permetrà tirar endavant l'economia circular i aspirar a generar residu zero i fertilitzant sòlid per les explotacions agràries. El conseller ha recordat que aquest projecte en concret ja estava en tràmit quan el PSC va entrar al govern fa un any. El conseller ha volgut matisar que el govern està disposat a anar cas a cas en aquest tipus de projectes per intentar que estiguin ben aterrats a la realitat i tinguin el menor impacte possible.
Cal que treballem millor amb els ajuntaments i els alcaldes de les zones afectades perquè són els que estan més al costat del ciutadà, són al costat que coneixen bé el territori i, per tant, aquí a l'última reunió va sortir aquest compromís de fer un espai que l'hem de reproduir també en altres projectes que hi pugui haver al territori, de comptar més amb els alcaldes i fer pedagogia i que tot aquest procés hi hagi una part de treball conjunt doncs, per aclarir dubtes i a vegades la desinformació, la falta d'informació pot generar més reticències que el projecte concret o la informació en si mateixa, no?
Abans de l'aprovació d'urbanisme, 27 alcaldes van presentar un manifest en contra i van demanar a la consellera Paneque una visita a la zona per parlar de la planta. Ordeig creu que cal aclarir dubtes i la falta d'informació que genera de reticències i afegeix que Catalunya ha d'aspirar a fer els projectes el més equilibrats possibles. Els ajuntaments i entitats contràries a la planta de biogàs, juntament amb veïns afectats, van anunciar que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic del projecte. En un caire més econòmic i social, parlem que el programa Reempresa salva 39 llocs de treball directes a la demarcació de Lleida en el primer semestre del 2025. El projecte, impulsat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el Centre de Reempresa de Catalunya, facilita 23 transmissions d'empreses i genera una inversió de més de 900.000 euros.
En aquests primers 6 mesos de l'any, el projecte ha facilitat 23 casos de reempresa d'èxit, és a dir, transmissions d'empreses que han continuat actives gràcies a l'acord entre la persona cedent i una nova persona reemprenedora. Aquestes operacions han generat una inversió induïda de més de 900.000 euros a la demarcació de Lleida, amb un preu mitjà de cessió de 41.000 euros i una facturació mitjana de 293.000 euros per empresa. El primer semestre també ha estat marcat per l'alta activitat del servei. S'han atès 35 nous reemprenedors i s'ha posat a disposició d'aquests reemprenedors 32 nous projectes de persones cedents, que volen traspassar la seva empresa a persones disposades a donar-li continuïtat. Reempresa és una iniciativa creada per la patronal SECOT i la Fundació Autoocupació, amb el suport de més de 140 entitats públiques i privades d'arreu del país, incloent-hi les 4 diputacions catalanes. Amb més de 14 anys de trajectòria, el programa s'ha consolidat com el mercat de compra-venda d'empreses més gran de Catalunya, que fomenta l'emprenedoria, la continuïtat dels negocis i la vitalitat del teixit econòmic local. La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, reafirma amb aquests resultats el seu compromís amb el desenvolupament econòmic del territori, amb iniciatives que afavoreixen la creació d'oportunitats, l'arrelament i la preservació del patrimoni empresarial de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran.
I abans dels esports, parlem dins de l'àmbit cultural que Pons acollirà aquest dissabte una vellada única de poesia, música i mite amb Venus i Adonis, amb Emma Vilarassau i Jordi Bosch com a protagonistes destacats. Serà el dissabte a l'interior de l'església de Sant Pere de Pons, una zona que es convertirà en escenari d'un concert especial del festival Zona Pons, que fusiona literatura, dramatúrgia i música en viu. A les 10 de la nit tindrà lloc Venus i Adonis, un espectacle que recita en directe el poema narratiu de William Shakespeare a càrrec dels actors Emma Vilarassau i Jordi Bosch, amb la acompanyament del reconegut violoncel·lista Lluís Claret. Es tracta d'una aposta artística per donar vida escènica al primer gran èxit editorial de Shakespeare, un text ple de sensualitat, lirisme i intensitat que veu directament de les Metamorfosis d'Ovidi. Escrit l'any 1593, quan els teatres londinencs havien de tancar per motius sanitaris o morals, Venus i Adonis va consolidar el dramaturg com a poeta i va ser tot un best-seller en la seva època. El públic podrà gaudir d'una hora de poesia viva, erotisme clàssic i música en diàleg amb la paraula, una proposta pensada per commoure i captivar. L'entrada té un preu de 20 euros i l'espectacle començarà puntualment a les 10 del vespre. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
El Club Futbol Balaguer guanya el trofeu Vila de Golmés en la seva estrena de pretemporada. L'equip dirigit per Josete es va proclamar campió del triangular de Golmés gràcies a la diferència de gols, després de vèncer els anfitrions i caure als penals davant el Juneda. Els balaguerins, de primera catalana, van vèncer amb solvència els locals en el seu primer partit. Amb els gols de Marc Soldevila, Pol Cervera i Genís Angerri, els vermells van segellar un 0-3 contra un rival de dues categories inferiors. El marcador hauria pogut ser més gran degut a la quantitat d'ocasions que van disposar els balaguerins, mentre que el gol més pràcticament no va arribar a la porteria d'Alburquerque. Els penals van impedir la victòria del Balaguer en el segon enfrontament contra el Juneda. Va ser l'equip de segona catalana qui va guanyar des dels 11 metres després d'un partit que va finalitzar 1-1. Els gols van ser de Xavi Sánchez per part dels junedencs i de Miquel de l'Àguila, de penal, per al Balaguer. Prèviament, els vermells ja havien fallat una pena màxima. A la tanda de penals, el Juneda es va mostrar més precís i va guanyar per 3-2. Però en el darrer duel del torneig va saltar la sorpresa. El gol més va sortir més endollat que el Juneda i es va avançar al marcador al minut 4. Després de defensar molt bé durant gran part del partit, els locals van sentenciar el maig amb un altre gol al minut 40 per posar el 2-0 final. Al tenir cadascun dels tres equips una victòria, va ser la diferència de gols la que va decidir el campió del torneig. El proper partit del Balaguer serà un derbi amistós contra el Vallfogona de Balaguer, que jugarà dimecres a les 8:30 al municipal de Vallfogona.
I després de la secció esportiva encarem la recta final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, però, fem un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Avui a la portada del diari Segre s'informa que hi ha documents que revelen que la policia secreta de Stalin va vigilar l'escultor lleidatà Leandre Cristòfol durant la Guerra Civil, en el context de la persecució al POM. A Lleida Ciutat diu que s'han cremat 5 contenidors més en diferents punts i la Urbana investiga si hi ha un piròman. A més, ja són 10 les piscines públiques tancades per presència d'excrements, l'última a Càmeres. També diu que el fum dels incendis de Galícia, Castella i Lleó han arribat a les Terres de Ponent, sumant-se a la pols sahariana i deixant una boirina espessa amb màximes de 36 graus. Finalment, el capítol esportiu, Marc Márquez continua imparable, suma la 6ª victòria consecutiva i amplia l'avantatge al Mundial de MotoGP. La Mañana, per la seva banda, obre portada informant que cada dia jubilen 10 persones de mitjana a les comarques de Lleida. La Seguretat Social suma 3.846 retirats els darrers 12 mesos. D'altra banda, també diu que més del 90% d'ocupació turística a Ponent pel pont d'agost també es fa ressò d'un nou equip de vigilància per les piscines de Tàrrega. La capital de l'Urgell roba les instal·lacions i Camarasa les tanca en trobar-hi excrements. Finalment, també parla del fum dels incendis de l'estat que frena la calor a Lleida. Finalment, pel que fa al punt avui, diu el tema central és l'habitatge. El diari alerta que la dificultat d'accés a un pis s'ha convertit en la principal causa de malestar ciutadà, sobretot a Barcelona, però amb una problemàtica que ja s'estén arreu del país. També hi trobem el recordatori de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost que continuen reclamant veritat i justícia en uns dies clau per frenar els incendis i la guerra a Ucraïna. En política internacional, els líders europeus es reuneixen amb Zelensky a Washington, mentre que en clau local destaca l'incident amb el guarniment del carrer Verdi de Gràcia, parcialment cremat. Finalment, en esports, en el capítol esportiu, aquest diari parla que Marc Márquez trenca el malefici i guanya el Gran Premi d'Àustria, situant-se líder del Mundial de MotoGP. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu, desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.